Gaspar Hernández, l'ofici de viure.
Avui a l'ofici de viure, entrenar la il·lusió a la feina. Diu l'expert en motivació empresarial Xavier Borràs, que avui ens acompanya al programa juntament amb la psicòloga i coach Joana Frigoler, que ja sigui a la feina o a la vida en general, sempre s'ha de tenir una il·lusió, aconseguir que vols que passi alguna cosa, alguna qüestió atractiva per tu. Perquè és cert que de l'exterior ens poden arribar grans alegries i grans daltabaixos, però no oblidem que nosaltres també tenim capacitat per crear punts de llum i entrenar-los. Xavier Borràs continua parlant d'il·lusió. Diu, treballar no és un camí de roses, se'n pot gaudir però no és senzill. No ho visquem com que no hi haurà problemes, sinó que amb il·lusió ho farem tot. Ell precisament ha creat el mètode que ha anomenat la màgia de l'efecte vitamina, entrenar la il·lusió i mantenir l'espurna vital. En les seves sessions, per ajudar a trobar l'automotivació, explica que és important agafar l'hàbit de conrear les petites il·lusions, que s'han de fer entrenaments abans de començar a treballar i, per exemple, també entre reunió i reunió. Xavier Borràs també diu que quan s'entra en un context s'ha de deixar l'altre context enrere. Allò que ens diem abans d'entrar a una reunió, com ho fem, amb un somriure, com acabem una determinada sessió, tots són estratègies útils que ens poden ajudar a l'hora de cultivar més i millor aquesta il·lusió a la feina. Si és que és possible, si és que sempre és possible tenir il·lusió a la feina. I si és que la manca d'il·lusió no ens està donant informació sobre si potser el millor que podem fer és intentar canviar de feina o de lloc de treball. Avui en parlem a l'ofici de viure.
Sant Quim, una societat en què la vocació i la feina se separen de la major part de les persones, emplena les nostres butxaques a costa de buidar les nostres ànimes.
Joan Quintana, psicòleg i director de l'Institut Relacional. Parlem d'entrenar la il·lusió a la feina. La primera il·lusió pot ser tenir feina. Tal com tenim l'atur juvenil, per si mateix és il·lusionant, no? Després pot anar arribant la desil·lusió. Mantenir la il·lusió artificialment pot ser un acte pràctic, i de fet ho és molts cops. Per què? Perquè permet menjar i pagar el que es necessita per viure o sobreviure. La qüestió és com no perdre-la. La feina té que tenir algun sentit més enllà de ser un acte alimentici. Et tenen que reconèixer amb salaris equilibrats a la feina que fas. Fer feines on poder desenvolupar els coneixements pel que et varen contractar. És necessari ser acceptat amb la nostra singularitat, amb les nostres fortaleses i amb les nostres vulnerabilitats. I treballar en entorns on hi hagi molt diàleg, molta cooperació i poques converses pendents. I així podríem anar anomenant altres criteris per entrenar la il·lusió. Però proposo un petit exercici diari. Cada dia llevar-te i mirar-se al mirall, fer-te la pregunta, tinc ganes d'anar a la feina? Si és que sí, a disfrutar-ho i a cuidar-se. Si és que no, alerta. La desil·lusió està envoltant-te. Si després et fas la pregunta, avui podria deixar la feina? Si la resposta és sí, el teu punt d'autonomia segueix en bon estat. Pots decidir-ho quan et convingui. Si la resposta és no, perill. Bon treball i bona feina.
L'ofici de viure. Un programa sobre conducta humana.
Avui a l'ofici de viure, entrenar la il·lusió a la feina amb la psicòloga i coach Joana Frigoler, als estudis de Catalunya Ràdio Girona. Joana, ben retrobada.
Hola, Gaspar.
Gràcies per ser amb nosaltres. I a l'estudi de Barcelona, Xavier Borràs, soci fundador d'Alta Visibilitat, organització d'especialistes a oferir serveis de connexió i comunicació. Benvingut, Xavier. Recordo que vam dedicar un programa de l'Ofici de Viure de TV3, Joana Frigoler, te'n deus en recordar perfectament, a la il·lusió o la felicitat a la feina. Si algun oient, alguna oient el vol recuperar, ho pot fer a tv3.cat, Felicitat a la feina, on també trobarà eines que li poden ser útils. Joana, fins a quin punt estàs d'acord amb el que acabes d'escoltar d'en Joan Quintana? Ell feia referència a mantenir la il·lusió també artificialment a la feina. I suposo que hi ha gent que diu, bé, doncs sí, m'interessa mantenir il·lusió a la feina i la mantinc encara que sigui artificialment, perquè necessito la feina. Perquè, esclar, tal com ens deia en Joan Quintana, potser el primer motiu d'il·lusió és tenir feina.
Sí, exacte. En Joan ho explica molt bé i ens deia que, bueno, que la feina primer ha de tenir un sentit, no? I tot el tema que parla del reconeixement, la importància que té la feina, perquè és un entorn on nosaltres també ens fem valorar i ens sentim estimats. Però entenc que avui el programa va de quan, bueno, no em sento estimat, no em sento reconegut, les relacions són difícils i, com apunta en Joan en el final de la seva proposta, es diu, bueno, si puc deixar la feina no passa res, no? Mentre tinc aquest pensament de dir, bueno, el dia que me'n cansi me'n vaig d'aquí i ja està. Però quan me n'adono que no puc deixar la feina pel que sigui, aquí comença el meu procés d'expansió i el meu procés d'aprenentatge. Perquè si ho vic com l'obligació, ho vic des del rondinar, ho vist des de la queixa, m'enfonsaré si és que, perquè acabo en un carreró sense sortida. Per tant, aquest hàbit de conrear petites il·lusions que ens proposa en Xavier em sembla estupendo. I és, sobretot, bueno, això em passa sovint, eh? Quan faig coaching, per exemple, a segona i tercera sessió, sempre pregunto a la persona quan arriba, bé, què ha canviat des de l'última sessió? Què has vist? I la gent que és molt pessimista i està molt cansada i molt cremada em diu, res, no he vist res, tot està igual, no? I aleshores, torno a repreguntar, val, d'acord, però digue'm una petita cosa que sí va, digue'm una petita cosa que sí ha canviat. Aleshores, es queden una estona pensant i si aguantes el silenci acaben trobant algo que sí està funcionant. I aquesta és la manera per mi de començar a alimentar aquestes il·lusions que és el motiu del programa d'avui.
I com s'ho fa en Xavier Borràs, que és creador de la màgia de l'efecte vitamina, entrenar la il·lusió i mantenir l'espurna vital, amb més de 200 intervencions que porteu ja a les empreses? Com ho feu?
Bueno, creem...
Quina és la vostra proposta?
Sí, la nostra proposta és estructurar aquestes 5 vitamines de manera que a través d'elles anem veient, treballant-les vivencialment, quines són els diferents apartats i els components per anar il·lusionant des de la perspectiva de l'actitud, del benestar, de la connexió, de la diferència i fins i tot de l'energia. I els assistents, doncs, treballant-ho individual i col·lectivament, van observant que és possible, doncs, proactivar la il·lusió com una estratègia. En definitiva, es tracta d'això.
És possible motivar una persona des de fora?
És millor que la persona, sota el meu prisma, s'automotivi ella mateixa, tenint en compte que cadascú decideix, en definitiva, quina és la vida que vol viure. I tothom hauria de tenir una estratègia i una manera de fer i una manera d'actuar concreta que penja d'ella mateixa. Evidentment, la motivació externa malament no anirà, però anirà bé sempre i quan individualment cadascú treballi la seva pròpia, doncs dirigint-la de la manera més adequada, i una de les fórmules, doncs, és treballar des de la il·lusió, compartit, evidentment, amb uns objectius clars, nítids i ben enfocats des d'una bona directriu.
És veritat que vosaltres pregunteu per quina raó hauríem de rebre una bona notícia aquesta tarda?
Sí, és veritat.
Sí, val. Sí, ens ho pots explicar una miqueta?
Sí, de fet, la pregunta va en la línia de que sempre hauríem de tenir un estoc de bones notícies pendents d'arribar. El fet de que jo proactivi aquestes bones notícies vol dir que he generat les circumstàncies perquè arribin. I quan jo tinc un estoc, nosaltres parlem habitualment de que hem de tenir un estoc de 8, 9, 10 notícies pendents d'arribar, sempre guardades, perquè es generen aquestes bones notícies a través d'un procés temporal que comporta que a poc, doncs, vagin arribant, siguis conscient de que han arribat i que te'n queda una menys. que en definitiva l'estoc es va buidant. Per tant, sempre hem de tindre present aquesta tasca d'il·lusionar-se amb aquestes bones notícies, tenint en compte que no és un treball que vagi lligat a la confiança de que arribaran, sinó a l'actuació teva, de que tu que vols que arribin, les has predefinit i després ja ajustaràs o regularàs, però el que sí saps és que estan arribant, no?
Sí, ara mateix el millor que podríem fer, si és que volem entrenar la il·lusió a la feina, segons vosaltres, entre altres eines o vitamines, seria fer una llista de bones notícies que ens agradaria rebre?
Clavat. Va. És a dir, aquestes són les bones notícies que jo avui tinc pendents de que arribin. I sempre preguntem a vegades, no? Va
què molt fa, bé. I llavors què fa? Ah, perdó, digues.
Exacte, no, això de que quantes bones notícies esperes rebre aquesta tarda, les persones a vegades diuen no ho sé, no espero rebre algunes perquè m'ho mereixo, no m'ho he plantejat mai. Bueno, en definitiva, aquí comences a prendre consciència de la importància d'il·lusionar-se, no només a la feina, sinó en tot allò que facis, en totes les potes de la teva vida, i en conseqüència, el que et donaràs compte és que si finalment han arribat aquestes bones notícies perquè les has generat, i les circumstàncies així han estat, tindràs un estoc cada vegada més reduït. Per tant, t'obligaràs a tornar-ne a generar.
I l'objectiu, com dèiem abans, és senzillament tenir més il·lusió.
Sí, és una manera de crear un mecanisme per cultivar, educar aquesta tasca il·lusionant, que en definitiva és aquell sentiment d'alegria, sentiment d'haver aconseguit alguna cosa, o fins i tot la definició de que la vols aconseguir, no? El marcar-se que la vols aconseguir.
Perquè la Joana Frigoler, després de tants anys també fent coaching per organitzacions, creus que aquesta il·lusió es pot entrenar?
Sí, cal aprendre. És a dir, la il·lusió no existeix si només estàs mirant el que no va i el que no funciona. Aleshores, la majoria, des del meu parer, la majoria de consultors o formadors o coach, el que fem quan anem a les organitzacions és posar el focus en el que s'hi va, en el que s'hi funciona. I aleshores, quan tu te mires aquí des del que te connectes amb aquesta capacitat per agrair aquestes petites coses o per buscar aquestes petites notícies, doncs aquesta és l'estratègia que fem servir sempre. Potser no cal estar sempre en la il·lusió i l'eufòria, però simplement agraït i content del que s'hi tens, aquesta és l'estratègia. La majoria de les persones, o tenim la cultura a nivell organitzatiu, a més, està molt molt impregnada, de que tot ha de ser difícil, de que tot requereix un esforç, de que tenim molts problemes. La paraula problemes, si la contem al llarg del dia, a quantes vegades la diem, és increïble, no? Llavors, hi ha aquesta tendència a creure que si m'amargo, em victimitzo, em queixo, miro el que no va i el que no funciona, sembla com si la vida o l'empresa o algú ens hagi de donar més. Per tant, quan fem formació, quan fem sessions, sempre fem preguntes de les que proposa en aquests moments en Xavier, no? És quines fortaleses tens, quines relacions si et funcionen, què és el que si has construït, i aleshores, i també sobretot generar visió, perquè no hi ha il·lusió si no hi ha visió. I la visió és la capacitat d'imaginar el que serien les coses si jo, doncs, estigués bé i tingués tot el que jo vull. Perquè sí que és veritat que és sovint que diguem, no? Per exemple, doncs si tingués temps faria tantes coses, i jo generalment quan algú en les sessions em comenta això i dic, val, doncs si tinguessis temps, què faries? I aleshores doncs compte que no saben ni què contestar. És curiós. És a dir, tenim la queixa però tampoc sabem de què en faríem a vegades, no? D'aquest temps o d'aquestes possibilitats que tinguéssim. Per tant, en resum, el que fem és posar molta consciència en el present, en el que sí ja tens, i posar molta consciència en què t'agradaria tu realment en el futur. Traiem generalment la paraula necessito, el necessito exigir la vida, sinó m'agradaria. Utilitzar molt el m'agradaria. Què t'agradaria? Perquè sabem el que no, però moltes vegades no sabem el que sí.
Winston Churchill. L'èxit consisteix a anar de fracàs en fracàs sense perdre l'entusiasme.
Pilar Jericó, que també ens ha acompanyat en aquest programa i que també ens acompanyava a l'Ofici de Viure dedicat a la felicitat a la feina, en què també entrevistàvem la Joana Frigoler de TV3, ens deia que el somni que ens fa treure el millor de nosaltres és aquell que és ambiciós i que ens treu de la nostra zona de confort. De la zona de confort se n'ha parlat molt. Se l'ha criticat també el fet de voler sortir de la zona de confort. En fi, s'ha convertit gairebé la zona de confort en un tòpic. Vosaltres la contempleu, Xavier, la zona de confort i sortir-ne?
Sí, evidentment, evidentment. Sí, sí, per nosaltres la zona de confort és una sensació falsa. De vegades pot donar, evidentment, la sensació, com estic dient, de que sí que ens agrada aquesta zona, però veiem que no és realment una zona de confort, sinó una zona coneguda, una zona familiar, una zona de control, una zona còmoda i de seguretat, no? Una persona pot estar en una zona, ella dita, de confort i malviure indefinidament amb aquella zona de confort. En tot cas, el que és una zona de control i de seguretat, no? Preferim la infelicitat a la incertesa i, en definitiva, el que pot acabar passant és que algú no li té per què avorrir aquesta zona de confort, però sí, finalment, el que passa és que pots entrar en apatia, que pots entrar en inèrcia, que pots entrar en no prendre les iniciatives i tornar a cultivar i a treballar els nous reptes. En definitiva, aquí hi ha una manca d'il·lusió. I després, per manca precisament d'aquests nous reptes i d'objectius clars i ben definits, doncs la persona entra en aquest bucle, eh? Possiblement, algú pot dir còmode, però en definitiva és un bucle de seguretat i de control.
En quin moment, Joana Frigoler pregunta també, no només per la nostra coach, sinó psicòloga, en quin moment hauríem de sortir de la zona de confort, no? Perquè no sempre suposo que hem de sortir-hi, i a més, zones que avui ens semblen de confort, resulta que demà deixaran de ser-ho.
Sí, mira, jo sempre faig la metàfora del sofà, no? En quin moment ens hem d'aixecar del sofà el diumenge a la tarda després de 3 hores de Netflix? I és perquè ja comencem a notar que ens fa mal d'esquena i ens comencen a fer mal tot. El sofà és confortable, però al final ens agòbia. La zona confort és por, val? Aquesta és l'emoció que suporta la zona confort. En un moment inicial, repetir i viure una mica en la monotonia, carai, no? Quina tranquil·litat. Però quan tu ja te sents que no ets feliç, que estàs cansat, que et sents poca cosa, que te sents, com es diu a vegades, amb baixa autoestima, que cada dia és igual, que tens un cert sentiment de tristor. Si estàs a la zona confort, bueno, també pots estar-hi en la ràbia, però bàsicament l'emoció que és més present i que s'amaga i que amaga la por és la tristor. I el que és molt important és que el que és sortir de la zona confort per cadascú és molt diferent. És a dir, quan parlem d'ambició, de posar-se reptes i de sortir de la zona confort i de la incertesa, doncs potser per tu sortir de la zona confort seria parlar en públic i aprendre a parlar en públic. Potser per un altre seria viatjar sol amb avió. Potser per un altre anar a viure a un altre país. I per una altra persona que acaba de començar la feina, escriure un mail sense que el seu cap li hagi de supervisar. És a dir, que què és en aquests moments que si tu fessis un petit pas, molt petit, molt, o un gest determinat, t'implicaria un salt quàntic a la teva vida, perquè tu te notaries que has fet un canvi. Què és el que t'està limitant en aquests moments? Són aquest provar, aquest experimentar. Generalment, sortir de la zona de confort es mitifica, com si hagués de fer un gran gest i m'he de tirar en paracaigudes i poso la vida en risc i me tiro en una piscina sense aigua. Generalment, sortir de la zona de confort són petits gestos. Petits gestos que a mi em comportaran grans canvis.
Ja està d'acord en Xavier?
Sí, absolutament. De fet, per mi particularment, sortir de la zona de confort és complicar-se la vida, perquè si no potser vius la vida complicada d'algú altre, no? I en definitiva, a partir d'aquí, en el moment que et compliques la teva pròpia vida, doncs ja definiràs a on vols pujar el llistó. I, per exemple, nosaltres fem una pregunta que consisteix en dir-los què faríeu si demà, suposadament, tinguéssiu que fer una xerrada de 20 minuts sobre alguna temàtica que domineu i quan voldríeu cobrar per fer aquesta xerrada? Doncs la gent acostuma a dir que no farien la xerrada. És a dir, això ja els col·loca en un context de dificultat on aquesta sortida per ells és difícil i, com diu la Joana, doncs el primer pas potser és fer un petit pas que ja és exponencial en aquell moment evolutiu en el qual la persona doncs comença a donar-se compte de tot aquest món d'aprenentatge que està deixant de cantó. En definitiva, sortir de la zona de comoditat, de control, de seguretat, sempre és projectiu en endavant.
Tornem a les il·lusions. Dèiem, citant la Pilar Jericó, que el somni et fa treure el millor de tu i que aquest somni ha de ser ambiciós. M'agradaria insistir en aquest missatge, en el missatge de fins a quin punt tot plegat no ens pot portar a frustració. Fins a quin punt posar-se reptes o somnis molt alts no pot provocar-nos, no pot generar-nos frustració, o fins a quin punt vosaltres dieu no, endavant.
En tot cas, interessant la pregunta. La meva mare sempre em deia: no te facis il·lusions que després te decebràs.
Exacte.
No?
Clar, aquí és que entrem en el món de les creences limitadores també.
Exacte. No? Llavors, no, jo dic no, tu il·lusiona, tu visiona, tu tira endavant. I després, en tot cas, si les coses no són exactament com tu havies previst, accepta i després provaràs una altra alternativa. El que passa que hi ha una cosa que va en contra de la il·lusió, i és que hi ha gent que creu que tenir il·lusió i ambició és tenir clar què vull. Aquest tenir clar em fa pànic, no? Quan la gent diu, és que vull tenir clar el que vull i tenir clar on te vaig. No ho té ningú de clar. Si igualment el que tenim clar, després vindrà una Covid i ens ho tirarà tot en l'aire. Per tant, la visió no és això. La visió és, que és el que alimenta el somni, en definitiva, és com sabré jo, o sigui, què seria la meva vida si fos fantàstica i no hi hagués cap límit de res. I no és que em toqués la loteria i que tingués temps il·limitat, no. No, és si te toqués la loteria, què creus que seria diferent a la teva vida? Ah, doncs estaria tranquil, no tindria sentiment d'obligació, doncs és això el que estàs buscant.
O sigui, com et sents? Com et sentiries?
Com et sentiries? Més que com concret, què estaré fent, a quina hora, a on i amb un objectiu concret. Aleshores, sí que hi ha decepcions, perquè llavors, clar, si no ho puc fer de la manera que jo he decidit, no?, que és aquest camí tan recte i tan concret, llavors me decebo. En canvi, la visió és a on vaig, hi ha moltes maneres d'arribar-hi i moltes alternatives, i per tant, cada cosa que faig m'acompanya en aquest procés per continuar en aquest meu creixement. És a dir, que si tu un altre dia vols treballar en un altre país, per exemple, doncs potser ara de moment no podràs fer això, però potser si comences a estudiar determinats idiomes saps que estàs en aquest camí. Però potser no saps ni a quin país aniràs, no sé com dir-ho, no cal concretar el com serà exactament. Estic obert, no?, als canvis que hi hagi en el meu camí que jo m'he establert.
Xavier?
Sí, d'acord. És a dir, a veure, la visió ha de ser il·lusionant. Estem parlant de la temàtica, no? No ha d'haver-hi un enfocament sobre el que farem, sinó sobre allò que obtindrem. I, en conseqüència, aquesta és la part il·lusionant. I, en tot cas, fer-ho des de la intencionalitat i mai des de l'obligació, que és reactiva, no? L'obligació el que fa és actuar des d'una manera passiva. Interessant llistar totes aquelles coses, en aquest àmbit professional, fonamentalment, avui, que estem tractant, que fas per obligació, i llistar totes aquelles que estàs fent per il·lusió, i veuràs les distincions de tot allò que encara no has assolit. Assolible i abastable, És a dir, en definitiva, el que tu et marques com a repte, doncs té que ser amb etapes tant d'aconseguir les coses que et vols marcar com la temporalitat de les mateixes. I a partir d'aquí, doncs tu vas veient quines competències o quines habilitats i coneixements necessites per també pujar el llistó i equilibrar aquest repte amb aquesta capacitat per assolir el repte, que sí, abastable. Ho veiguis un pèl difícil, però abastable. Aquí evites la frustració.
Posem algun exemple pràctic.
Sí? Sí,
una tasca que estiguem fent a la nostra feina actualment, que la fem per obligació. Que diem, mira, és que no em queda més remei que aquesta tasca que em fa molta mandra, posem per cas burocràtica, doncs la voldria fer amb il·lusió. Això és possible, fer aquest canvi de l'obligació a la il·lusió amb una tasca concreta?
Sí, jo penso que sí, perquè al final és trobar el sentit en tot allò que fas, no? Però trobar-ho d'una manera àmplia i holística, en tot allò que fas en tots els teus àmbits de la teva vida, en totes les potes de la teva vida, i això ho extrapoles també a la feina. Per tant, tu pots arribar a treballar amb il·lusió i fer tasques amb il·lusió, per repetitives i continuades que siguin, si li trobes sentit a allò que estàs fent, quina aportació de valor genera allò que estàs fent, potser amb una cadena de valor que té un resultat final que va a parar amb una repercussió positiva i favorable cap a un client final, que és el receptor final de tota la tasca, no? Però, en definitiva, li has de trobar aquest sentit també partint d'uns principis i d'uns valors als quals tu probablement hi estàs també començant a identificar. Tot això ni t'ho qüestiones moltes vegades, és el primer pas, jo penso que sí.
Sí, està d'acord, i està d'acord la Joana Frigoler?
Sí, i tant, és el parar què ho estic fent, no? I aquí voldria afegir un matís, és a dir, no hem vingut a la vida només a fer el que ens agradi, També ens toca fer coses que potser no ens agraden o no van tan d'acord amb el nostre talent. Llavors, què és el que diguem sempre, que amb què estàs compromès tu, no? En fer només el que t'agrada o en aportar valor? I, per tant, com diu en Xavier, hi ha coses que van implícites a el que has de fer. Però també hi afegiria un altre matís. És a dir, hi ha aquesta punyetera creença de que si ho faig rondinant sembla que, no ho sé, que que durarà menys, o no ho sé. No ho sé perquè ens hem de queixar sempre. Vull dir que, al final, sempre hi ha una pregunta. Tens opció de no fer-ho? No. Doncs tant per tant, fes-ho, ja no t'he dit que il·lusionat, però fes-ho amb ganes i fes-t'ho fàcil. Perquè si rondines, te queixes, et lamentes i poses aquest sentiment d'obligació, encara et serà més feixuc i més pesat, perquè l'emoció amb la que fas les coses determina també. L'emoció és una energia, per tant, determina l'energia que hi estaràs dedicant. És molt difícil quan has de fer una cosa que la fas rondinant i queixant-te. Sí, aleshores,
De fet, no sempre podràs fer allò que estimes, però sempre podràs estimar allò que fas, no?
Ah, exacte.
Una mica afirmant el que
sí,
dius.
Sí, senyor, sí, i tant. Sí, sí.
Avui a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio, entrenar la il·lusió a la feina.
Confuci. Tria una feina que t'agradi i no hauràs de treballar ni un sol dia de la teva vida. Almost every night,
when that moon is big and bright. Diu Arantxa Ruiz Casatalents, que ens ha acompanyat més d'una vegada a l'Ofici de Viure, que algunes organitzacions i líders tenen tendència a eliminar o anul·lar les persones que destaquen per damunt de la resta. Anul·lar precisament el que fa sobreviure una organització. Doncs sí, per desgràcia, existeixen empreses la cultura de les quals castiga les persones que sobresurten. Persones que són odiades, criticades i atacades pels seus propis col·legues, equips i caps. Ho dic per posar, Joana i Xavier, un cas extrem, però que hi és, que existeix, no? I què passa amb aquestes organitzacions que a sobre us deuen contractar vosaltres, vosaltres deveu detectar això, i imagino que ha de costar molt motivar a les persones o intentar motivar-les quan veus que hi ha caps que ho obstaculitzen. Què pot fer la persona que ens està escoltant i que sent que el seu cap o el seu entorn li fa la vida impossible?
Bueno, la vida impossible, aquest tipus d'expressions, també hauríem de mirar-ho, eh? En tot cas, jo sempre dic, abans de posar i projectar a fora el que t'està passant, mira també què hi pots fer tu, és a dir, què te passa tu quan hi ha persones que no et valoren, que no et miren, que et desprecien, que et parlen de manera autoritària. Potser en el teu voltant no hi ha habilitats relacionals, però tu sí. Tu sí que pots aprendre, si res més no pots aprendre a posar-hi límits, a no fer-t'ho teu, i entendre que a vegades els líders o les persones que t'envolten tenen les seves pors i tenen les seves maneres de fer les coses. Ho dic perquè a vegades tinc consultes d'aquest tipus que me venen i me diuen, escolta, m'hauries de fer formació a tot el departament perquè, bueno, perquè hi ha una persona que és molt conflictiva o el que sigui. I dic, bueno, pues, si fem coaching a la persona conflictiva poder acabarem abans, no? Però quan això no és possible, moltes vegades el que fem, i segur que en Xavier també hi estarà d'acord, el que fem és donar eines a tots, relacionals, perquè la majoria de les vegades el que està passant és que no sabem demanar les coses i no sabem oferir. Els líders potser utilitzen un estil massa autoritari i les persones potser que estan en el seu equip viuen molt malament l'autoritat i tampoc saben dir que no i posar límits de manera assertiva. Per tant, jo ho centraria més que en la gent és dolenta o bona, que això no ens porta enlloc, sinó que nosaltres el que mirem quan anem a l'organització és quines habilitats relacionals estan faltant, quines converses no s'estan tenint, què és el que no s'està reconeixent. I generalment sol funcionar bastant bé. Vull dir, no...
Sí, sí, totalment d'acord. A més, hi ha una part important que sempre depèn d'un mateix. En definitiva, jo penso també que tothom té una estratègia i tothom fa el que fa si no faria una altra cosa. De vegades aquests punts d'equilibri no es troben també perquè al darrere hi ha una estratègia d'uns i dels altres. Al final, les posades en comú d'aquestes conductes que poden ser doncs, suposadament tòxiques o fins i tot conflictives són qüestions de veure necessitats, motivacions i estils i intencions que les persones tenen i que no s'han posat en comú o no hi ha hagut un interès per part d'uns i dels altres, ja siguin caps o persones que jeràrquicament estiguin per sota, no se'ls hi ha valorat la seva diversitat o la seva aportació diferencial des d'una contribució positiva, des d'un talent a vegades amagat, i en definitiva aquí el que acaba passant és que genera doncs, un espai que va coll avall i que acaba sent de completa toxicitat perquè realment no s'ha detectat des del bon inici la intencionalitat per part d'uns i dels altres de buscar una suposada harmonia que existeix. Però ja dic, jo crec que moltes vegades hi ha una part molt important que depèn d'un mateix, no?
Xavier Borràs, tu ets partidari de fer-ho tot amb il·lusió?
Per què no?
D'intentar-ho, almenys? Sí.
Per què no? I tant, per suposat que sí. La il·lusió, al final, és una estratègia proactiva,
però
és una
intencionalitat. Però quan tu, personalment, quan alguna cosa no et fa il·lusió, intentes que et faci il·lusió, no?
De fet,
quan tens alguna obligació que dius, va, em fa una mica de mandra, vaig a canviar de xip, intentaré que em faci il·lusió.
Buscaré aquella manera de fer aquella tasca. Igualment l'hauré de fer, probablement, no? I miraré de donar-li aquest enfocament. És cert que hi ha coses que s'han de fer i punt. No sempre cal estar motivat, no cal sempre viure amb aquesta intencionalitat i potència que comporta la pròpia il·lusió en si mateixa, però sí que és veritat de que les coses a vegades s'han de resoldre quan abans millor, des de la perspectiva de que són incòmodes o no t'agraden, i al final el que faràs és disciplinar-te, i responsabilitzar-te des del compromís de que allò s'ha de resoldre. El focus està en la responsabilitat, en el compromís i en l'autodisciplina, i no tant en el viure amb l'adjectiu de quin brillo, quin color li vaig posant, o cada tramat que comporta cada cosa, no? Sinó, escolta, la meva estratègia ja és il·lusionant, ja és una intenció en si mateixa, ara bé, s'ha de fer, He de resoldre, no? He de ser resolutiu, i això comporta altres elements a considerar sempre, oi?
Dius que cal tenir una obligació automatitzada que s'equilibri amb la feina, que ens mantingui en forma i que sigui la part de recuperació de la feina. I això fa que totes les altres coses que en l'àmbit més laboral es mantinguin més en marxa. Per exemple, tu et procures la injecció energètica, dius, a la muntanya.
Bueno, en qualsevol cas, jo treballo de dilluns a diumenge i gaudeixo de la vida de dilluns a diumenge. Per mi no és 5-2, 3-4, sinó que tots els dies són utilitzables. Una cosa que m'emprenyava molt dels inicis de la pandèmia era quan es deia, inclús publicitàriament, un dia menys, no? Tu qui ets per treure'm un dia de la meva vida, independentment de que jo pugui estar en un estat o en un altre? En qualsevol cas, el ritual que jo m'he marcat és extrapolable a qualsevol altre ritual. Crec en aquests rituals, i la muntanya en aquest cas és el que m'aporta, oi?
La cura d'un mateix, el nutrir-me, no? El recarregar-me, el sortir d'aquest he de fer, perquè vivim en un món professional on tots d'una manera o altra tenim moltíssima pressió. Aleshores, aquest parar i mirar-me em serveix després per posar consciència. És a dir, que el cap de setmana o el temps lliure et moguis. Com menges? Com menges quan no estàs treballant, no? O menges a la feina amb una carmanyola que ni davant de la pantalla d'ordinador. Com dorms? Com respires? La meditació, el ioga, la muntanya, la banyera, aquella estoneta que fas caminant de la feina, o el cotxe. Què fas al cotxe? Escoltes notícies i... Ara, esclar, ja està bé escoltar Catalunya Ràdio, però a part d'això, posa't una estoneta de música. I no només ho facis, sinó viu intensament cada moment, no? I a la feina... Integra tot això. Com respires a la feina? Com respires abans d'entrar en una reunió? Com estàs respirant quan aquesta persona que et fa tanta ràbia comença a parlar? Que, posa els peus a terra, respira i aplica tot allò que has après a ioga o a meditació. I en la feina i a la vida, fes un carinyo. Quan fas una truita de carbassó, fes-la amb carinyo. Quan vas a una reunió, fes un carinyo. Quan fas amb tendresa, amb calma, amb serenitat. Jo no sóc tan partidària de l'obligació, però sí que és cert que... ara ja ens rentem les dents cada dia d'una manera o altra i no ens plantegem cada dia si les hem de rentar o no, no? Jo crec que en Xavier, quan parla d'interioritzar i de convertir en un hàbit totes aquestes bones costums, estem parlant d'això. Doncs hem de tenir l'hàbit de connectar-nos periòdicament amb la nostra respiració. I sí, i tenir temps de lleure i temps de converses banals que no tenen cap objectiu més que el relacionar-nos, que això també és molt sa.
Que les hem perdut també, no sé si estàs d'acord, Joana, amb la feina telemàtica.
Exacte. Això, i molts de coachings que faig és això, també més... I feia coaching amb un senyor que està treballant tot el dia amb la seva parella, no? I per tant sent totes les converses que la seva parella té a la feina, o sigui... això és un desgast impressionant. Hi ha també un gran indicador, que no sé si queda gaire professional dir-ho a la ràdio, no? Però a vegades tinc gent que ve a fer coaching i em diu, no, és que hi ha dies que no vaig a fer pipí en tot el dematí o en tota la tarda.
Aleshores, per falta de temps.
Clar, és que ni penso. I dius, això vol dir que tampoc beus aigua, no? Per tant, aquí tenim... Doncs, en aquest tipus de gent que fa coaching, dic, doncs de moment només procura beure't mitja ampolla d'aigua al dematí. i ja està. Això és tota la feina que tens fins a la propera sessió. És un gran canvi. Són aquests petits canvis els que generen també la consciència de que jo m'he d'alimentar el meu estat d'ànim i que l'organització no m'ho pot ajudar, però jo he de ser qui estic contribuint també a estar un xic millor.
Xavier, hi ha una cosa que dius que no acabo d'entendre. Dius, a la feina s'ha d'evitar aparèixer com molt, molt feliç o molt, molt deprimit.
Jo tampoc, ho acabo d'entendre. És molt extrema l'afirmació, no? La dic.
Bueno, però és contundent, està bé.
Sí, de fet, a veure, és per fer-ho més fàcil. Potser és simplista la meva explicació el que us diré, no? Però sí que hi ha dos conductes que no són agradables, almenys l'experiència que jo he viscut. I aquestes dues conductes són extremes des del punt de vista de que semblar molt, molt feliç, que al final doncs, va lligat a una conducta també individual, individualista i individual, doncs genera rebuig i...
Ah, perquè genera rebuig.
Sí, genera rebuig. I aquesta conducta d'alegria o de gaudir d'aquests moments, diguem, més radiants, doncs és compartida, ja no passa, ja és un... el resultat ja canvia 100%. Però de vegades, doncs, hi ha aquestes maneres de fer, no?, des de bueno, un egocentrisme concret, o hi ha aquestes fórmules que van a provocar situacions, doncs, d'interès particular només, que generen rebuig i tot. I també passa el mateix en situacions doncs, de constant depressió o anímicament baixes, oi? Tampoc són benvingudes per part de les persones que comparteixen l'estona amb tu, no?
Què en penses, Joana Frigoler?
Sí, tots els excessos cansen. És a dir, si tu... La tristesa, per exemple, és una emoció que... Bé, quan una persona està trista, tu tens ganes de consolar-la i d'ajudar-la, però si cada dia ve trist i cada dia tota la vida li va molt malament, tu, la gent en fuig. La gent peruca, que és la que es preocupa molt i sempre està preocupada per tot, per lo que no ha passat i per lo que pot passar. Són molt cansines. I la gent, bueno, ja no en parlem de la gent rabiosa, eh? La gent que s'enfada sempre porta molt mal humor. Això, escolta, si tu tens tendència, no? Si hi ha algun oient que té tendència a desequilibrar-se en algun sentit, doncs val la pena que demani ajuda, perquè això li interfereix moltíssim en les seves relacions. Però també tenim l'altre contrapunt, el que sempre està happy, no? I sempre tot li va bé, no? Sempre, llavors no és creïble, no? La gent diu, bueno, aquest no pot ser, sempre tot tan happy, tan happy. I el que veiem els que fem coaching és que els que sempre tot tan happy, de tant en tant també deixen anar molta mala maror.
Sí, també és...
Va lligat, van de la mà. Van de la mà, perquè és energia visceral, l'alegria i la ràbia estan allà mateix, estan a la panxa. Aleshores, és una energia molt visceral. De tant en tant tenen un toque d'aquests que dius, vale. L'equilibri, tots volem l'equilibri, i ens agradaria estar en entorns on al nostre voltant hi hagi equilibri, sigui fàcil, i quan les emocions puguin sortir amb naturalitat, i si estàs trist, si estàs enfadat, però es pugui parlar i conversar, no? Que és una mica el que en Joan Quintana apuntava al principi, des del punt de vista relacional.
Sí, em fa pensar que de vegades el que veig també és que uneix més la pena que la glòria i alguns equips es trenquen amb situacions d'èxit continuat, oi? Perquè aquí reneixen una mica una altra vegada els egos, jo ja ho vaig dir, vaig apuntar que anéssim per aquí, és a dir, torna a sortir aquesta individualitat. En canvi, en situacions més dramàtiques i de pena, els equips solen estar units incondicionalment, no? De fet, les emocions es contagien, ja sigui per bé o per malament, s'acaben contagiant, no? I aquesta afirmació que deies, Gaspar, en definitiva, potser va més enllà de les emocions i on quedaria amb l'apartat emocional pur i dur, contagien, i en definitiva les persones doncs ens sentim atrets per aquelles conductes que estan dintre del que aparentment és previsible i dins d'un espai de normalitat. Oi?
Ens queden 5 minuts, Xavier, i no hem parlat molt de les teves vitamines. Ens has portat un pot a l'estudi amb vitamines.
Aquí està.
Vitamina A, B, C, D, E. A grans trets, quines són aquestes vitamines? No? Comencem amb una actitud favorable, parles d'un sentit esportiu, de vitalitat, de renovar la nostra actitud cada dia.
Sí, comencem amb la vitamina A, que és l'actitud favorable, sempre hi ha marge de millora, és a dir, pots fer moviments, pots fer canvis, cada dia comences, un dia nou, i és un partit que s'ha de jugar. I en aquesta vitamina preguntem quin d'ells serà un gran partit, no? És a dir, a partir del moment que tu li poses aquest enfocament de sentit esportiu, que per nosaltres és que l'esportista normalment entrena un 90% del temps i juga un 10% d'aquest temps, doncs has de també valorar el fet de què és el que prioritzes, tothom té 24 hores i tu poses valor i importància i en conseqüència estàs fent un rànquing de tot allò que per tu és important. L'esportista viu així, viu amb una actitud plenament saludable, la bona salut com a estratègia, i en definitiva et cuides, i després les ganes, la intenció i tot allò que visualitza els bons resultats en definitiva també, no?
La vitamina B crea un benestar extraordinari, busca estats emocionals productius. Dius que el missatge ets tu?
Sí, evidentment, sí, sí.
Les connexions màgiques pel que fa a la vitamina C, al principi de simpatia...
Sí, la vitamina B va de moments que impliquen intencionalitat, mostrar interès i posar-li fonamentalment ganes en tot allò que tu generes des d'aquesta perspectiva de benestar. Aquest benestar que vol dir ser apreciatiu, agrair, vol dir capacitat de valoració, un contagi energètic, una generació d'expectatives, reforçar tot allò que funciona. El del missatge, doncs, escolta, al final la importància del component personal en tot allò que fas no és la venda de serveis o productes, sinó que és les relacions i el com, no? Caure bé, per tant, abans de col·locar el missatge, i caure bé des de la perspectiva de crear un clima adequat perquè de la manera com comunico ho faig sentir a l'altra persona. Si, per exemple, l'ofenc, es centraran en tornar-m'ho tot a costa dels resultats, inclús, i analitzar qui té la raó perquè aquella persona s'ha sentit ofesa, no? En quant a la connexió màgica, que és aquest moment de uau, d'importància, el que diem és que per connectar amb algú ja has de voler connectar, ha d'haver-hi una demostració d'interès, ha d'haver-hi una intencionalitat, és un moment màgic a partir del qual tot funciona, de gran connexió, es produeix un clic, tu notes aquest clic i aquí el que has d'aconseguir a partir d'aquell moment és evitar, en tot cas, la ruptura emocional, no? Tens el poder de que cada connexió generi un moment trivial, natural, normal, corrent, o un moment extraordinari, no? I en quant al principi de simpatia, parlem de que tan fàcil és en un àmbit, diguem, laboral o personal, el que sí que s'ha de generar és l'expressió de curiositat, reaccionar, que l'altre se n'adoni que realment estàs allà. Parlem de la comunicació facial espontània, no? És a dir, d'evitar cares d'avorriment o de fàstic i, en definitiva, col·locar també la postura adequada.
O sigui que, de fet, és un art, la il·lusió a la feina.
Bueno, la il·lusió a la feina comporta una estratègia, La il·lusió és una estratègia, És una tasca, és una tasca.
Un ofici.
Sí, sí, és tot un ofici de viure absolut.
Per
sí,
acabar,
sí.
Joana Frigoler, què vols afegir, per acabar?
Jo afegiria que totes les situacions difícils que et trobis a la feina, totes les persones difícils, són... Jo tinc una mirada molt positiva des d'aquest punt de vista, és a dir, són un indicador, una senyal del que jo tinc pendent d'aprendre. Tots utilitzem un patró de resposta a la vida, una manera de demanar, una manera d'oferir, una manera de relacionar-nos, però després a la feina se'ns plantegen molts reptes, moltes situacions que potser a l'entorn familiar no havíem viscut o potser havíem tirat endarrere i ho havíem deixat, però ara te toca aprendre. Per tant, sempre mira aquestes persones i aquestes situacions, què t'estan ensenyant, què és el que no saps fer i que ara ha arribat el moment d'aprendre. Si no ho aprens i te'n vas d'aquesta organització, amb els anys te'n donaràs compte que en la propera organització on te vagis et tornarà a passar el mateix.
Sí, no? Es repeteix.
La història es repeteix. Això és com a les parelles, Diu, carai, m'ha tornat a passar el mateix. Pues sí, perquè fins que tu no canvis el patró relacional, la teva manera de demanar, la teva manera d'oferir, això no canviarà, no? Aleshores, si culpes a fora i et quedes amb què és el cap, els companys, i ja ho sabem que ells no ho estan fent bé, però la gent no ha vingut a ser com tu voldries que fossin, no? Aleshores, és quin repte et planteja? Què pots fer diferent? Demana ajuda i, bueno, si estàs escoltant aquest programa, doncs vol dir que ets una persona inquieta. Per tant, segur que trobaràs la manera.
Joana Frigoler, psicòloga, coach, autora del llibre Posa llum a la teva vida, d'Editorial Amat, des de Catalunya Ràdio Girona. Moltes gràcies, Joana, per haver tornat a l'ofici de viure.
Gràcies a vosaltres.
Gràcies també a en Xavier Borràs, soci fundador d'Alta Visibilitat, aquesta organització d'especialistes que ofereix serveis de connexió i comunicació. Gràcies.
Moltes gràcies.
Xavier, d'aquí uns instants, a l'ofici de viure, Sergi Torres.
L'ofici de viure, un programa sobre conducta humana.
Sergi Torres.
Avui Sergi Torres parlant-nos a l'ofici de viure, d'estimar, però d'una altra manera a la qual no estem acostumats. Què és el que ens vols dir, Sergi?
Sí, se'ns ha dit moltes vegades, no?, d'estimar-nos, de que hem d'estimar, però ho hem convertit en una cosa moral, en una cosa que fan les bones persones, i molt vinculat al sentiment de nosaltres estimar a un altre o a la sensació de sentir-nos estimats per un altre. Però el que anem a presentar aquí és una manera d'estimar que no té res a veure necessàriament amb les emocions, que clar que les inclou, però té a veure amb algo més profund, té a veure amb un reconeixement de la vida, amb un reconeixement de l'essencialitat de cadascú, de mirar l'altre i donar-nos compte de que en el moment en el que estem veient a una altra persona, aquella persona està dins la nostra vida, sí o sí. I quan aquella persona està dins la nostra vida és perquè la nostra vida l'està incloent, sí o sí. Si ens podem donar compte d'això, veurem que el que és estimar en realitat és ser conscients d'aquesta unitat que ens envolta. Si podem veure això, ens donarem compte de que per jo no estimar, he de tenir un pensament o un judici cap a aquella persona. Bàsicament, un judici o un pensament que prové del meu passat. Perquè si jo no utilitzés el meu passat per veure aquella persona que tinc davant, inevitablement veuria que està dins la meva vida, que està continguda, i sentiria com a mínim, un cert apreci per aquella persona. Una espècie de complicitat íntima de, ostres, aquesta persona està dins la meva vida. En l'únic moment de la meva vida que jo disposo i en l'únic moment de vida que l'altra persona disposa, estem junts, estem convivint. Pot ser un estrany en un semàfor en vermell. Si podem començar a veure això i podem començar a donar-nos compte d'aquesta unitat que ens envolta, ens donarem compte de que, ostres, potser ara que veiem molt difícil estimar a tothom, potser el que és difícil és no estimar a tothom. Perquè per no estimar a tothom, primer els he de veure diferents i segregar-los de la meva vida. És a dir, que he de pensar-los de forma que els jutgi, de forma que jo acabi concloent que no es mereixen la meva estima. Aquest exercici cognitiu, que no és més que un exercici cognitiu, és molt complex, és molt difícil de fer, però el fem constantment, constantment. Aleshores, si puc començar a revisar aquesta manera inconscient de funcionar, que és inèrcia, ja l'hem convertit en una inèrcia, descobriré que sempre, sempre estic estimant i no m'he donat compte. Cada cop que hi hagi algú, insisteixo, cada cop que hi ha algú dins la meva vida, està sent estimat. Ara aquí som tres persones. Veritat, estem aquí a l'estudi, som tres persones. Aquest triangle que estem formant està dins la nostra vida. Jo estic dins les vostres vides, vosaltres esteu dins la meva, això és estimar. Però no ho veiem d'aquesta manera. Ho interpretem de forma que no veiem aquesta unitat que estem compartint. I, sí, estem dins el que podem dir feina i estem treballant, però, ostres, hi ha una estima.
Gràcies, Sergi Torres.
Gràcies, pa.
I als oients i a les oients també, moltes gràcies. Molt bona setmana. Una abraçada.
Sols en mira, que estàs cansat de rodar i rodar i camina fent voltes sempre al mateix lloc. Sé que les finestres es poden obrir, canviar aquest aire de vent sols de tu t'ajudarà. Val la pena un cop més saber que si es lluita voler és poder. Treure's les pors ara, llançar-les a fora, pintar-se la cara color d'esperança, temptar el futur amb el cor ben
cal.